Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda. Us informa Miquel Jarque. Catalunya ha tancat el 2024 amb les millors dades d'atur registrades al final de l'any des del 2007. Ara hi ha 335.000 persones que busquen feina, són 8.000 menys que fa un any, un 2,4%. De totes les persones que busquen feina a Catalunya, la meitat són aturats de llarga durada, és a dir, persones que fa més de 12 mesos que estan aturades i tenen un nivell baix de qualificació. Tot i les bones dades del conjunt de l'any, al desembre l'atur ha pujat lleugerament, un 0,8%. Hi ha 2.600 persones aturades més que al novembre de l'any passat. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa, Josep Ginesta alerta que les dades a Catalunya no són bones.
Amb un comportament molt pitjor que el conjunt de l'Estat en termes intermensuals, amb un increment de l'atur quan en el conjunt de l'Estat hi ha hagut una reducció petita, però hi ha hagut reducció, i també amb una reducció de l'atur interanual de menys de la meitat de la que té el conjunt de l'Estat i, per tant, un comportament pitjor, cosa que ens fa pensar que podem estar perdent aquest tren.
Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, a Catalunya hi ha gairebé 3,8 milions d'afiliats, un 2% més que l'any anterior. El conjunt de l'Estat són 21 milions, una xifra rècord. Més notícies, Maria Alba Gilabert.
L'exèrcit israelià ha ordenat evacuar l'únic hospital que continua funcionant al nord de la Franja de Gaza. Al centre hi queden 15 persones, la majoria pacients, i segueix funcionant tot i que bona part està destruït pels atacs israelians. Ja no disposa d'electricitat i els fonaments estan malmesos. Tot i l'ordre d'evacuació, el personal mèdic ha decidit quedar-se amb els pacients i no marxar. Les últimes 24 hores, els atacs israelians han fet almenys un centenar de morts, tant al nord com al centre i al sud de la franja. Segons fonts de defensa civil, el 90% dels atacs van ser assassinats i matances de civils.
En marxa, les gestions per repatriar la turista espanyola mort avui per l'atac d'un elefant a l'illa de Koh Yao Yai, al sud-oest de Tailàndia. La dona era en un centre que acull aquests animals i que permet als visitants banyar-se amb ells i netejar-los. I també ofereix espectacles amb elefants per turistes. L'animal va clavar un ullal quan la dona va passar per davant seu mentre es banyava.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, reclama al Ministeri de Justícia que no se li concedeixi cap indult a la pena de 12 anys d'inhabilitació que compleix per l'1 d'octubre. En una carta dirigida al ministre Félix Bolaños, demana que se l'aparti de la petició d'indult que va demanar un ciutadà particular i que està tramitant el govern espanyol. Turull assegura que la concessió de l'indult implicaria blanquejar l'actuació prevaricadora, diu, del jutge Manuel Marchena i de la resta de magistrats del Suprem que s'han negat a aplicar-li la llei d'amnistia. De fet, Turull insisteix que és aquesta llei la que se li ha d'aplicar i no un indult parcial. Avui també enviarà la carta al Tribunal Suprem.
La cooperativa d'habitatges Sostre Cívic i l'Ajuntament de Palafrugell, al Baix Empordà, signen un conveni per una promoció d'uns 30 pisos. I Sostre Cívic avança a Catalunya Ràdio que està en contacte amb l'Ajuntament de Girona. Girona, Núria Paraire, bona tarda.
Bona tarda. A Palafrugell han signat un conveni per a la primera fase, és a dir, per fer-ne l'estudi de viabilitat. Es calcula que es podrien fer uns 30 habitatges socials i, a més, hauria de tenir zones comunes. Ho explica un dels tècnics de Sostre Cívic, Yabel Pérez.
Llavors, això fa que a vegades doncs, pot haver-hi aquests espais comunitaris doncs, va una mica en detriment de les unitats. Llavors, tot això és el que hem d'analitzar bé.
La cooperativa de moment té previstos 9 projectes per aquest any a tot el país. D'aquests, 2 ja en obra són a comarques gironines, una a Palamós i una altra a Sant Feliu de Guíxols, i ens expliquen que estan en contacte amb l'Ajuntament de Girona per valorar si també poden fer algun projecte social en terreny municipal. Núria Peraire, Catalunya Ràdio, Girona.
Esports, Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda. El Barça espera tirar endavant avui les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor a la Lliga. Hansi Flick ha reconegut que no està content amb la situació que està vivint amb el cas Olmo, però confia que Joan Laporta ho solucionarà. Mentrestant, l'equip ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de jugar el partit de Copa de demà a Barbastre. Encara en clau blaugrana, el club ha descartat el fitxatge del base Thomas Hertel, que en un principi havia de firmar avui per l'equip de bàsquet. De fet, el jugador francès era des d'aquest matí a Barcelona esperant per passar la revisió mèdica i signar un contracte fins a final de temporada. A tot això, l'equip blaugrana té aquest vespre partit de l'Eurolliga a la pista del París. Començarà un quart de nou i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira per l'app de Catalunya Ràdio i per la plataforma 3CAT. I aquesta tarda també, a partir de les 6, juga el Joventut de Badalona, partit de l'Eurocup, a la pista del Wolves lituà. D'altra banda, la Lliga avui es juga el València-Madrid, pendent de la 12a jornada, en partit amb el que els madridistes tenen l'opció de situar-se líders en cas de victòria. I acabem, el pilot català de només 19 anys, Edgar Canet, ha guanyat l'etapa pròleg del Dakar en la categoria de Rally 2 i fa tercer de la general absoluta de motos. En cotxes, el millor català s'ha Oriol Mena, a la quarta posició com a copilot del lituà Batxiuskas.
Fins aquí les notícies.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir de les 8, París-Barça.
En 6 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carol.
Bona tarda, família. Avui som divendres, divendres 3 de gener, i si és divendres vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors. Marta Bonnou, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ai, que ens enganxen amb els pixats al ventre parlant de pentinats.
Bueno, i què? A Catalunya li interessa, perquè tothom ha de saber que la Carot va guapíssima, que s'ha fet com unes zones aquí a les puntes.
Sí, me les han fet, eh?
Sí, home. I un decapat així, una mica perquè t'agafi volum, i clar, jo parlava del meu volum, que el nostre senyor em va donar tot aquest cabell de jabalí.
Un estant que no és el mateix que d'altres tampoc, eh?
No és el mateix que per senglar. O sigui, per jabalí és pitjor.
És pitjor, eh? Molt bé.
És encara més pelut. El Malcolm mira perquè no ho està entenent.
Ara sí,
jo soc jabalí segur.
Malcolm Otero, bona tarda, estimat.
Molt bona tarda.
A tot això, mira, podeu veure els stories, que avui hem fet un story de promoció, perquè a partir de les 5 de la tarda, que sapigueu, tercer campionat d'escalèstric de la tarda de Catalunya Ràdio, a la qual hi participaran editors d'aquesta casa, però també Malcolm Otero i Marta Bonnou.
És que ens apuntem a tot, eh?
No, és que jo vull perdre alguna cosa, perquè sempre que participo en aquest programa guanyo, i dic, alguna cosa hem de perdre.
Pues si es tracta de conduir, guanyo jo.
Teniu els stories a @catalunyaradio, @elisendacarot, i allà podeu veure també el pentinat de servidora de vostès, que, escolta'm, avui val la pena treure una miqueta de pit. Ja ho sabeu, Marta Bonnou, Malcolm Otero, els carquinyolis majors, carquinyolis a la producció, la Clara Castellà i en David Bueno, i la ratafies del control, en Sam Silva i l'Isma Cebrián. I, a més, carquinyolis habituals, avui m'acompanyen Gerard López i Anna, i a la bona tarda.
Què tal? Hola, bona tarda.
Com esteu?
Bé.
D'èxtasi.
D'èxtasi. Avui ara hi ha la, per cert, dels controls del 607-070901.
És correctíssim.
Avui preguntarem moltes coses. Hosti, fot una flaire, nena.
De què? No, m'està mirant a mi i diu flaire, però no sóc jo qui fa la flaire, oi?
El portell.
Ja. Yeah.
Ai, ara us ho expliquem,
per favor. Pot
tirar
làmines d'or?
Oi, ara us ho expliquem, ara us ho expliquem.
Quins nervis.
Ara us ho expliquem, de seguida.
D'èxtasi.
Gerard López, què m'explica vostè avui?
Doncs m'ha cridat bastant l'atenció la notícia que hem donat al migdia de la companya d'informatius, la Sara Canyete, sobre un dels típics propòsits que fem tots plegats ara per Cap d'Any i quan comença el gener, que és apuntar-se a un gimnàs.
Home,
ai, un
sí,
clàssic, eh?
Em sona.
Sabeu quanta gent es calcula que aquest gener i febrer s'apuntarà, diuen, a un gimnàs? Això a nivell,
tres.
Diguem...
Més de tres.
Però a nivell total de números, eh?
Sí,
de catalans.
Números, sí, quants catalans i catalanes diuen que, o es calcula que...
9 milions...
8 milions. 8
milions. Ai, 8 milions?
Ara t'has passat.
8.000 persones.
8.000 persones?
No sé.
300.
Home, no. Home, de 8 milions.
Home, n'hi ha moltes que ja estem apuntades i no hi anem. Saps
ja, ja pagueu, no?
Això mateix.
Malcolm està rumiant.
Jo diria 6.000.
6.000?
Què?
Jo he dit 1.500.
1.500,
a veure.
Doncs 190.000.
90.000 persones?
Pagant matrícula.
Això és el que diu l'associació, el que preveu l'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitats Física i Fitness, que per entendre'ns és la patronal.
Dic una cosa, sector, val molt la pena muntar un gimnàs, ens ho podríem plantejar, sí. Diuen, mentre agafes els dos tortells.
No, però no cal, muntar-ho. L'obrim i com que la gent no vindrà,
ja podem treure
que paguin, i ja quan deixin de pagar ja tanquem.
Matrícula oberta.
Jo per això sigo un entrenador personal que sembla molt pijo, i no és pijo perquè realment pago pel que faig servir.
Una mica pijo. Ja.
No, perquè llavors, Branco, vinc, pago. Branco, no vinc. A més, és el nom d'actor porno, que sempre anima més. Branco Piedra.
La mitjana et surt bastant més cara que pagar un gimnàs durant tot l'any, no?
No, de veritat que no surt més a compte.
No t'ho pensis, nen, això és com unes bones sabates.
No.
Si te les poses, mai no són prou cares.
No, però escolta'm una cosa, tens atenció personalitzada. Et ve a casa, perquè jo a mi només, quan està allà darrere la porta, només em queda una opció, que és fer-me la morta. Perquè jo soc molt mandrosa.
L'has posat en pràctica?
No, he estat a punt de no obrir-li la porta algun dia. No li obro.
Això és absolutament veritat. Vaig tenir un bonus amb la Laura fa de 3 classes d'això d'entrenador personal. Clar, per collons ho has de fer, perquè jo soc la típica cagueta que arribo al gimnàs i a vegades foto mitja volta i dic, anar a suar.
I si no, sempre hi ha l'opció d'en Cato, us en recordeu? Les pel·lícules de la Pantera Rosa, Peter Sellers, que era aquell judoka que tenia dins de casa.
Ai, sí!
I l'hostiava si no feia esport.
No el tenia dins i de cop li sortia...
I això molaria.
És que jo, si no, jo trolejo. Si tinc un gimnàs, trolejo la gent. Per exemple, si diuen, fes-ne 10, faig 1, 2, 3, i qui no mira, llavors ja deixo de fer-los. Per tant, necessito algú a sobre que em posi disciplina.
Però m'agrada això de no espijo. Jo conec un actor, no diré el nom d'aquest actor, però es diu Banderas de Condom, no ens diu ningú. Que em va dir un dia, no, a mi esto de los aviones privados, a mi me sale a cuenta, porque si no, 4 en business ya me sale más caro. I dic, no,
calcules... A veure, Antonio no sabe sumar, no. Això és el que passa.
Que t'agrada? Vale. Que és més còmode?
No,
sí.
De veritat, que si tu parteixes... A veure, no m'ho fan més a mi, perquè som tres amigues, ens partim l'hora, les 3.
Aleshores sí.
I llavors, és que no queda tu tia cobrir-li la porta i que passi.
El tema és que segur que fas esport i gimnàs. Més enllà d'aquestes dades, aquesta dada que ens donava, Gerard, alguna dada més?
Sí, hi ha una dada que penso que està bé. La patronal estima que el 15% de la població va al gimnàs en conjunt, ara ja només parlem ara de gener i febrer, sinó al llarg de l'any, no? I de mitjana, si estan... Quants mesos diries que la gent aguanta el gimnàs? De mitjana, els catalans.
Un any. Pagant o anant-hi? És que, clar, aquí hi ha un matís.
Pagant. Sí, quant
de
temps?
L'any, un any mínim.
Any segur.
6 mesos, diria.
6 mesos.
Ah, sí?
Mig any és la mitjana.
6 mesos. Et dic una cosa, els catalans, com diria Rajoy, fem coses, perquè jo vaig estar 3 anys pagant un gimnàs que no vaig anar mai.
Sí, sí.
Que trobo que hi ha gent que es mou.
I gràcies a tu van reformar l'entrada en marbre, de Carrara.
El Metropolitan abans era barato.
En fi, bàsicament això. I quin altre moment de l'any també hi ha més, diguem-ne, captació de clients a banda d'ara?
A veure, al setembre.
Segur.
Setembre. Després de l'estiu, sí.
Ah, n'hi ha algun altre, també?
Després jo crec que gener, clar, gener.
Ara, gener.
Sí,
hi ha un últim, que és després de Setmana Santa.
Clar, el maig.
Per això biquini.
Som tots uns desgraciats, de veritat, menys, eh? Sí. Mengeu bé, per favor, i gaudiu de la vida, que només n'hi ha una.
Ara.
Anna Ayala, escolta'm, notícia imperdible que portes avui.
Doncs a veure, som dia 3, la notícia no és aquesta. La notícia és que encara ens dura la ressaca del canvi d'any. I amb el canvi, doncs, aquest costum que tenim com a societat de fixar-nos en les primeres coses, com, per exemple, el primer anunci de tele després de les campanades, el primer concert de l'any, és a dir, allò del concert dels valsos de Viena de tota la vida, aquest, el primer nadó de l'any, acompanyat dels primers comentaris racistes de l'any.
Sí, clar, terribles. Ahir ho vam repassar, si voleu recuperar la sobretaula, terribles, terribles.
Més enllà d'aquestes primeres vegades, tinc el goig d'ampliar la llista amb... El primer robatori de l'any.
Bravo!
Sí, senyor, bravo. Sí, senyor. Situem-nos. Carretera de la Bordeta, això és Barcelona.
Capital de casa teva.
Capital del Barcelonès.
Si estans, eh?
Tot queda a prop quan hi ha metro. Estem només a 500 metres de l'avinguda Maria Cristina, on unes 120.000 persones, que es diu aviat, comencen a desenfocar la vista i a fer-se molt amics, entre ells i també de desconeguts que passen per allà. Fa només un quart d'hora que ha començat el 2025 quan sona una alarma! Perquè algú ha intentat entrar a un pis, carretera de la Bordeta, eh? Dèiem, Una patrulla de Mossos de paisà que no estan per campanades, o sí, però no d'aquelles del raïm, s'acosten fins a l'habitatge on sonava l'alarma.
Està bé, perquè de vegades al meu barri jo sento unes alarmes que penso, bueno, pot anar-hi algú per
tres hores a parar-la.
No provis això encara, que ja estàs menjant el tortell.
Però és que és xocolata blanca.
Ja, spoiler.
Això és que són làmines d'or, nena.
És que es pensen que la mama no els veu.
La mama, atenció, que és com la policia, que la policia no és tonta.
I com els reis, com és tot.
Però la policia no és tonta, ho dic referint-me a aquella patrulla de Mossos de paisà que han sentit l'alarma de la carretera de la Bordeta, però el que tampoc és tonto és el lladre, que veu que ve la policia i fuig de l'habitatge, que és el que faríem tots.
Qui lladre, eh?
Cap on fuig? Doncs cap al celobert de la finca. I un cop aquí, què? Doncs que s'hi queda atrapat. I els Mossos demanen ajuda als bombers per arribar fins al lladre. I dius, val, fi de la història, ja està, eh?
Ja està.
Doncs no.
No s'acaba aquí,
no.
Alerta.
Quan l'amic lladre veu que els cossos i forces de seguretat, tots en un, en tromba, van cap a ell, quan veu que se li acosten, quan veu que no té fugida, troba una porta. Força aquella porta, l'obre, i veu que aquella porta donava a un local. Així que el nostre estimat lladre hi entra, fa coses de lladre, i després segueix fugint. Cap a on? Cap al carrer? No! No! Com que encara no havia acabat la feina, des d'allà va decidir entrar en un altre pis de la mateixa finca per seguir fent coses de lladre. Recordem, però, que la policia, dada que us he deixat, no és tonta, no és ximple, i el persegueixen fins a aquest pis. I a partir d'aquí, què diríeu? Que segueix fugint? Que s'amaga?
No, s'hi va un altre. Que s'amaga? Ha dit que s'amaga, jo crec que s'amaga. Si no,
s'amaga,
no
s'amaga. Es podia haver amagat a dintre de l'arbre de Nadal, però no. Va triar un canapé que, afortunadament, estava buit. Devia ser l'únic canapé de Catalunya que
Quina
estava
casa,
buit.
Quina casa, perquè està tan ple que es tenca pel pes del canapé.
Això mateix. I aquí sí que els Mossos el troben, el lladre es va rendir i van marxar tots plegats cap a comissaria. Tots plegats vol dir Mossos, lladre i els 960 euros en metàl·lic i en joies que havia tingut temps de robar entre una fugida i una altra.
La meva pregunta és, qui té 900 euros a casa en metàl·lic? És que sempre ho penso.
No tinc ni 50 euros quan he de pagar alguna cosa.
Ni pel cafè.
Hi ha gent per tot, en aquest moment.
I un canapé buit.
Un canapé buit.
Dic una cosa, el mínim que els podria passar és que els entren a robar.
I el susto de trobar-te'l, perquè tu et poses dins del llit.
Clar.
Comences a fer coses.
I de sobte.
I a sota. Deixeu-me sortir.
No feu tant desmou.
El primer polvo de l'any.
Jo no sé com es diu aquest lladre, però sí que us puc dir, per si el voleu felicitar, que aquest primer lladre del 2025 té 42 anys, que acumula 36 antecedents, als quals ara se li han de sumar 3 delictes més de robatori amb força.
No li deu haver afectat molt, doncs.
No. Un delicte a la primera casa, un altre al local a tocar del celobert i un últim, doncs, al pis del canapé. Felicitats a l'amic lladre.
Endavant, senyor lladre de 42 anys, per favor.
La té edat per fer altres coses més de profit.
Jo em posaria el currículum.
Jo no m'ho crec res del que has dit.
No, per què?
Perquè, segons tu, això va passar a les 00:15 minuts.
Ah, ja veu Carles Porta de torn.
Penso que és molt tard.
Per què?
No ho he entès.
Fins un quart d'hora no hi ha el primer robatori.
Bueno, escolta, té el seu tempo, el fet d'entrar a la casa.
En fi, això i moltes coses més des d'ara i fins les 7. Atents a la ràdio, perquè si està bé a la tarda.
Apa! Malcolm!
Primera cagada de l'any, tu, escolta. Deixa la Marta, no l'he assenyalat a ella, la mama.
És que l'altre dia ho va fer junts.
L'altre
dia,
tu
no
hi eres.
Tu no hi eres. Si no sabia, si m'estava dient que... I aleshores m'he despistat. Perquè l'altre dia va passar una cosa l'altre dia.
Ah, sí. Que us ho veu passar millor que...
No, això mai, però... El substitut...
Home, no et xivis, ara.
Es va oblidar.
No va fer això.
I vam haver de repetir, fer veure que no havia passat.
A veure,
això va ser així, eh?
Tornant de la
pública. El que diuen en anglès. Carlos Baraíbar, tenies You Had One Job. Hi ha una sola frase d'aquest programa que sempre repeteix i no la va fer, eh?
I la van fer.
I es va entrebancar molt.
La mare que el va matar.
No, això no.
Va molt bé.
Això sí, no, però sí que es vam oblidar i vam haver de fer veure, posar la cinta un altre cop i tot, igual repetir.
I ara ho heu fet malament, simplement perquè sí.
Perquè si no seria injust per ell.
Va, se'n diu que fa tot a casa, que comença la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Carlos Baraíbar de vacances, que torna el dia 8, eh? Perquè el 7, que teniu els nens, que encara és allò lliure configuració, no sé com es diu això, no?
Són aquelles coses que s'inventen si no en tenies prou amb les vacances.
Ah, no, lliure disposició, perdona.
Els dies que torna.
Lliure configuració. Sí, ara el 8, 80 i catxes. No funciona així.
Configuració, però què m'està passant?
Aquests dies se'ls inventen per... Els serveis socials no valoren si ets bon pare o bona mare. Ho fan els de lliure disposició. Perquè llavors, a veure què fas, t'has d'inventar...
inventar tots els...
Quins malabarismes, eh?
Jo desapareixo aquell dia que sempre em truques, oi? La gent de per venir a fer uns extras, eh? Que
sempre
sí,
truco.
Que sí, sempre truco. Llavors jo tinc molta feina i aquell dia no hi soc.
Va, parlem de tortells, perquè us agradarà això que us porto.
El tortell és boníssim, el tortell.
Atenció als tortellassos de Reis que tenim en aquesta taula a l'estudi de Catalunya Ràdio, ni més ni menys que, mireu, a veure, a la vostra esquerra, d'acord, tenim el millor tortell clàssic de Catalunya 2024.
Que ja n'hi falta un tros.
I a la vostra dreta hi teniu el millor tortell creatiu de Catalunya 2024. Són distincions que atorga des de fa 5 anys la plataforma de promoció de la pastisseria Panàtics, el tortell del forn Passions de Calafell, el Vendrell i Vilanova i la Geltrú, ha rebut el premi al millor tortell clàssic i el forn Atelier de Barcelona ha rebut el premi al millor tortell creatiu, que és aquest que tens entre les mans, Marta. Ara us explicaré què té.
No només entre les mans, eh?
Oh, ja, entre la boca. A veure,
sí. No em feu parlar. Espereu-vos.
Vull que els tasteu. Vull que els tasteu. Comencem, si us sembla, pel clàssic. Marta, deixa un moment aquest apartat, perquè us faré com una prova, eh?
Comencem pel de Calafell, no?
El millor tortell clàssic de Catalunya, que és el de forn Passions de Calafell, del Vendrell i Vilanova i la Geltrú. A veure, feu el tast i, per favor, intenteu-me definir què hi trobeu, què és el que hi fa tan bo. Collot-ho.
Però vols que parli amb la boca plena?
Una mica estic. Tu vols un tros, Anna?
Ai, sí. M'encanta la fruita. M'encanta la fruita. M'encanta.
Te'l moc cap aquí. A veure, la fruita...
Avui ja m'encanta.
Ah, mira, i l'han tallat i tot, eh? El seu taulet.
Està en el seu punt perfecte.
És molt gros, aquest tall, eh?
Ah, no, perquè se la menjarà.
Sí.
Brioix bé.
Brioix perfecte, esponjós, està perfecte, de gust.
Massa pa, no és empalagós.
No?
No.
Mireu com el defineix una de les responsables d'aquest tortell, la Míriam Esplugues, del forn Passions.
Està elaborat amb una massa mare molt treballada i, sobretot, sobretot el repòs de 24 hores en fred. És a dir, aquest repòs ens permet que el brioix agafi tots els aromes, les intensitats, els sabors que trobem en aquest tortell i també li dona molta flexibilitat. I bueno, després el massapà, també és un massapà molt fi, que no empalaga, i el conjunt és que tot és molt suau i et permet seguir mossegant aquest tortell i no et cansaràs.
Després. Ai. Després, jo hi diuen, després ho provo, després ho provo. Esteu d'acord amb el que ens deia?
Estic d'acord que Míriam... el diumenge seré per allà, guarda-m'un.
Míriam, jo no, però me'n pots enviar un palet a casa.
Déu-n'hi-do, eh? Jo ara el tastaré, eh? Perquè, clar, estic parlant i aquí no puc estar mossegant a la vegada. A veure, Marta, davant teu tens el tortell de l'Atelier de Barcelona, premi al millor tortell creatiu. Defineix-me'l així de fora.
Mira, té unes làmines de damunt de xocolata blanca amb or pintat, que això és boniquet. I el brioix és tot rodó, llavors és molt, 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 molt esponjós, molt, més que l'altre, però és normal, perquè l'altre està a dins, l'està farcit.
El massapà, clar, massapà, pesa més.
Pesa més. I aquest té nata, però...
La nata és mascarpone, és mascarpone.
Ah, deia jo. Anava a dir, és nata, però és estranya, però és mascarpone.
Mascarpone.
Sí, una nata molt rara.
A veure, tasta-ho tu.
Sí, jo faré aquí.
Malcom
Batallant. No, perquè encara no havia arribat a la nata, ho he vist blanc i he pensat que era nata.
És mascarpone. Té molt bona pinta,
home,
això,
i és molt, és molt... És com per la gent que li agradaria, per exemple, el dònut. Oh! Una idea.
D'allà amb un tros d'aquest, per favor. Ai, és espectacular, igual, això, no?
Uf, està increïble.
Mare de Déu, des de la pastisseria, l'Atelier de Barcelona premi el millor tortell creatiu. Com el descriuen, Gerard?
Doncs des d'aquesta pastisseria de l'Atelier, el premi al millor tortell creatiu, com deies, el descriuen com una corona daurada amb crema de formatge mascarpone.
Què he dit jo?
Bravo. Perfecte, i un toc de limoncello.
Ah, per favor.
És la llimona que jo notava del brioix, doncs és limoncello, clar.
Sí. Per favor.
Aquí el jurat va valorar la massa, la decoració i l'originalitat dels ingredients de trencadís.
És una massa diferent, eh?
És molt bonica, a més, aquest.
Sí. La massa és diferent dels tortells que tenim acostumats.
Ara anirem a la publicitat només perquè el pugui tastar, t'ho dic ara, eh?
Avui no ens paguis, Alessandra.
Avui aneu gratis.
Ja, avui ja esteu pagats. Sí,
sí. Doncs a la tarda de Catalunya Ràdio hem pogut fer el tast en directe d'aquests dos tortells, els millors de Catalunya d'enguany, el del forn Passions de Calafell, el Vendrell i Vilanova i la Geltrú, i el que ha guanyat en la categoria de tortell clàssic. És el que ha guanyat, perdoneu, en la categoria de tortell clàssic. I també el de la pastisseria L'Atelier de Barcelona, que ha aconseguit el premi al millor tortell creatiu. Gràcies a aquests dos establiments per portar-nos un aplaudiment, per favor, a aquests tortells de la tarda de Catalunya Ràdio, que puguem fer aquest tast en directe. Ja que parlem de Reis, som a 3 dies del Dia de Reis i a la tarda de Catalunya Ràdio volem saber, Malcom, Marta, aneu pensant, el regal de Reis que més us va marcar tota la vostra infància, tant sigui perquè us el van portar i vau flipar, com perquè el vareu demanar durant anys i panys. i mai no el van portar els Reis.
I els traumes també us podem explicar?
Els traumes també. El 607-07-0901, podeu anar escrivint al nostre WhatsApp, si us plau, no feu notes de veu, només text. El 607-07-0901, entre tots els que participeu en aquesta llista de, regals de Reis, regalem un val de 30 euros per comprar el Capravo. Anna Iala, de seguida ens el fa el primer recull, el 607-07-0901. Fem una pausa, queda menjar tortell.
Una pausa llarga, sisplau.
Ai, senyor. I a la tornada, que us han fet una carta als Reis, que heu fet una carta als Reis, d'aquella que dius, ai, que m'ajudin a pagar les obres de la cuina. Ah, i els Reis et regalen 3.000 euros.
Això es pot demanar?
Això pot demanar, a veure si t'ho porten. Ah, doncs alerta, com tribut, això. Ara en parlem.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
De Goll del Gom celebra 50 anys i s'acomiada dels escenaris amb el retorn de Mar i Cel, el musical que ha fet història a Catalunya. L'última oportunitat per fer un viatge que recordaràs per sempre. Mar i Cel, al Teatre Victòria.
La Calòrica, per Nadal, al Poliorama. Torna Le Congrès Marchepà.
Una peça sobre la nostra societat capitalista que se celebra a si mateixa a la vora del col·lapse.
Una comèdia de la Calòrica, grandiosa, frívola i rabiosament política.
Del 25 de desembre al 19 de gener, al Poliorama.
Ja està a la venda un nou número de la revista musical catalana, amb entrevistes exclusives a la soprano Serena Sainz i al compositor Rufus Wainwright, entre d'altres. Un dossier sobre el centenari de la mort de Juli Garreta i tota l'actualitat de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana. Compra-la al quiosc o en botigues especialitzades o llegeix-la a revistamusical.cat, Facebook, X i Instagram.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna el Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A hores d'ara, els Reis d'Orient estan una mica estressats.
És que hi ha molts de nens i nenes que demanen el mateix.
Esclar, són les joguines més buscades.
Però s'acaben.
Al Cort Inglés no, perquè tenen joguines exclusives de les primeres marques que només trobes aquí. Jocs educatius i electrònics, nines i vehicles. Les joguines més buscades es troben al Cort Inglés.
Visca!
A la botiga, la web i l'app.
Fies traïdores i 637.000 oients.
Pitatxo pastú, la xeroflamisel.
La travessa, l'aventura continua.
Feliç 2024!
Quin any, oi? Ara tocaria parlar de tot el que hem fet a 3CAT.
Oh, carai!
Brutal. TV3 ha tornat a ser líder indiscutible per 15 anys consecutiu.
Eufòria!
Catalunya Ràdio no para de créixer.
Pell de gallina, eh?
La plataforma 3CAT ja és tot un èxit. Però vosaltres, aquest anunci, ni fred ni calor, oi? Tranquils, ens heu acompanyat un any més i us volem donar les gràcies.
Moltes gràcies!
3CAT, per un 2025 ple d'entusiasme.
Què vas veure?
Una noia apunyalada que vivia a la meva habitació perquè tinc visions del passat.
Una nit que ho va canviar tot.
Busco dones assassinades als 60 per esbrinar el seu cognom. I si no ho faig, acabaré boja.
L'última nit al Soho és la gran pel·lícula. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
2 minutets i seran 4:45 de la tarda. Mare de Déu, aquests tortells.
Marta Pontnou ha dit, així, fora del micròfon, tinc la pell de gallina.
Sí, sí que ho ha dit.
I, és, i era literal,
sí.
Literal.
I no, jo... No sé.
Sí, sí.
Anava a dir una marranada. No vagis per allà.
No.
Per cert, que a partir de les 6:45 de la tarda, d'aquí una hora exacta, a tercer concurs d'escalèstric a la tarda de Catalunya Ràdio, entre ells Marta Pontnou, Malcom Otero, competint amb Laia Tudel i amb la Montse Virgili.
Fotré la pell.
A veure qui guanya. Farem el sorteig de semis.
Saps que has preguntat quin era el regal que no et portaven?
Era l'escalèstric.
El meu era l'escalèstric.
No,
I em van portar un, ja quan era massa gran, que a més era tot terreny, i dic, jo aquest no el vull, jo vull un de velocitat, però ja era massa gran. I ja havia, vols un idioma? Ja tinc 14 anys, no, ara el que vull.
Doncs ara fliparàs, perquè tenim la sala de direcció, l'hem ocupada, la sala de reunions de direcció, l'hem ocupada per fer un circuit d'escalèstric, després us ho mostrarem, @catalunyaradio, si no ens seguiu Instagram, feu-ho, perquè emetrem en directe allà la cursa, podreu veure les temis i la final, @catalunyaradio. Un circuit que flipes tota la sala, eh? Sí. Si han de reunir avui, no sé com ho faran.
A mi la meva obsessió pels cotxes ve d'aquesta època.
Ah, sí, eh?
Jo amb 5 anys vaig anar a recollir, o sigui, els Reis primer passaven per Santa Coloma de Caral i després anàvem al poble de la meva mare a buscar-los, que passaven l'endemà, no? Perquè era el 6, allò, tal. I a la meva cosina, que té la meva edat, li van portar un cotxe d'aquests, però això era els 80, parlo del 85, eh? D'aquests que et posaves a dins i ja tenien pedals. I clar, se'm veu la cara, a més a més hi ha un vídeo gravat, i se'm veu la cara de vull això. I jo vaig dir, doncs l'any següent ho demano, vull un cotxe. Doncs us ho podeu creure que... Vaig posar vull un cotxe. Vaig ser la primera nena dels 80 amb cotxe de dirigit.
Mira.
I jo vaig pensar, però si això no ho he demanat.
Però mira.
Però mira.
És que vas demanar un cotxe, jo, però per entrar dins, i llavors em van portar un de teledirigit.
I d'allà va venir la teva obsessió.
Vaig dir, jo vull un cotxe, vull un cotxe.
Un cotxe elèctric. Cotxe.
I des de llavors.
És que els Reis són molt llestos, eh?
Marta, pot
ara, el que m'agrada més és poder haver estat primer Nino amb penis.
Ah, Nino amb penis, eh?
No n'hi havia.
No n'hi havia, no. La majoria eren nenes, a més, o asexuals.
Sí, i va... No, que tenien allò tot llis.
Sí, tot llis. Exacte.
Una ratlla de davant a darrere. I em van portar primer Nino amb penis.
Perquè tu volies penis.
No, perquè havia de tenir un germà i llavors...
Tu vigila on estàs fotent, que és horari protegit. Va, al 607-070901 podeu dir la vostra entre tots els que participeu. Ja ho sabeu que sortegem un val de 30 euros per anar a comprar el Caprabo. Avui és la joguina que més us ha marcat, que us van portar els Reis, o que no us la van portar, la que més us ha marcat. Allò de dir, jo, per exemple, el telesketch el vaig demanar i no me'l van portar. Ara li van portar al meu germà, 7 anys menor.
Ah, sí, sí.
Li havia de robar el telesketch al meu germà. Fa molta ràbia.
Ja ho veuen, favoritismes.
Anna i Ala, què ens diuen?
Doncs mira, per exemple, en Xavi diu que un projector de cinema Super 8. Dius, però això era per bé o per mal? Entenc que per bé perquè diu que s'hi ha acabat dedicant.
Ostres, tu, Xavi, et van marcar, eh?
Un altre trauma d'aquests.
Exacte. L'Anna diu, vaig demanar als Reis durant mitja infància el Pipi Max.
Què és això?
Un gos que bordava i feia pipi.
Hosti, tu, però ja et deixo el meu.
No me'l van dur mai. Diu, en algun moment vaig deixar de demanar-lo i un dia, quan tenia gairebé 30 anys, me'l van portar.
Ah, boníssim!
I no feia pipi.
I no fa gràcia. No fa gràcia. A mi em van fer el mateix amb el Cinexin, em va arribar com als 30 i no sé quants, i vaig dir, no, ja no.
Ara ja no.
Jo vaig demanar de gran el Cinexin. I me'l van portar, eh?
Sí, sí? També,
jo estava casada, sí, en tenim una casa.
I et va fer gràcia?
Sí.
Ah, doncs a mi ja no.
En Marc diu que li va costar uns quants anys que els Reis de l'Orient li portessin la bicicleta BMX que somiava. Finalment, diu, va arribar. I la Meritxell diu, no m'han portat mai el quién es quién. Molt malament, aquesta Meritxell, fatal. Diu, però el que li va fer molta il·lusió va ser un Furby.
Oh, ah, un Furby, sí, jove la Meritxell.
No fa gaire il·lusió, jo tinc un Furby a casa i viu castigat sense piles fa molts anys.
Ai, et regalem piles, Anna, et regalem piles, per favor.
No, he dit castigat sense piles.
Ah, val, d'acord. Al 607-070901 podeu anar dient la vostra, amb l'Anna ja l'anirem fent un recull, i us recordo, que entre tots els que participeu i ens digueu quin ha sigut el regal que més us ha marcat, bé perquè us el van portar els Reis, bé perquè no us el van portar mai, ja ho sabeu, entre tots els que participeu, ja ho he dit, no? Un val de 30 euros per anar al Caprabo, això és l'embaràs,
no
sóc jo, i estic per sumar un lot de galetes Virgínies, tu.
Ah,
home,
dius?
Ja que ens està escoltant gent que deu estar corrant o deuen estar a casa en un dia de festa que decideixen escoltar-nos, sumem un regal, tu.
Va,
lot de galetes Virgínies.
Olé!
Va, ja que parlem de regals de Reis, creieu que rebre diners per Reis és un bon regal? Us ha passat mai?
A mi no m'agrada, sí, i a mi no m'agrada. M'agrada més les sorpreses. Ni que sigui de valor, de menys valor, òbviament, però m'agrada molt les sorpreses.
No, que t'agradarà...
Totalment contrari als diners.
No diners.
Dir, fins i tot els aniversaris, la gent que regala... Exacte. Vull dir, això... Sempre
mi,
he tingut amics, tothom té amics, que no, a mi m'han regalat pasta. No. A mi no. M'agrada... O sigui, mira que no m'agrada que em regalin, en general. Però prefereixo pensar que han pensat una miqueta i m'han regalat, encara que sigui un boli Vic, ja està, és igual. Prefereixo això que...
No, allò de dir, han pensat i han posat a la carta el que a mi m'agradarà, jo què sé, una jaqueta per anar a passejar. Però
les sorpreses,
molt, no?
Perquè som una mica de fantasiosos, no? Esclar, ens agraden les sorpreses, que pensin amb tu, els Reis, els patges, que tothom...
Estic molt d'acord.
Sàpiga el que t'agrada.
Visca la fantasia.
Doncs ull, perquè si rebeu un bon regal de Reis, d'aquells que diu, ostres, els Reis avui han decidit portar-me 3.000 euros per ajudar-me a fer la cuina.
Sí.
Exacte, el sobret. Alerta, perquè això hem llegit a mitjans, eh? Pot ser que Hisenda ho interpreti com una donació. Com que han de cobrar d'on sigui, i els Reis d'Orient no poden, ho encolomen a la família. És a dir, no que van cobrant els Reis, sinó ho cobren a la família. Alerta. Hisenda ens podria buscar les pessigolles si rebéssim una gran quantitat de diners a la carta dels Reis. Com sempre, depèn d'aquesta quantitat, però el que passa amb això, sobretot... Disculpeu, en dates com les d'ara, és que sempre hi ha confusió. La xifra clau, ara ho veureu, són 3.000 euros, o almenys això és el que ens ha arribat, d'alerta, si rebeu a través dels Reis 3.000 euros. Anem a Sant Joan de les Abadesses i sortim de dubtes. David Bertrina, bona tarda.
Bona tarda, família, com estem?
Bon any, i encantada de saludar-te, David, sempre és una il·lusió.
Igualment, Carot.
Una abraçada molt forta.
També ja saps que t'escoltem molt des d'aquí dalt.
Així ens agrada, David. Escolta'm, en David ja sabeu que és gestor administratiu de la gestoria Bertrina Carbó i Associats i ens ajudarà a sortir de dubtes. A veure, hem llegit en alguns mitjans que els regals a partir de 3.000 euros s'acaben convertint en una donació i des d'Hisenda automàticament hi posen la lupa. Això no és ben bé així, oi, David?
Bueno, i podríem dir que fins a cert punt anem a intentar posar una mica de llum sobre aquestes ombres.
Endavant.
Per tant, primer de tot, què podríem dir? Que si ens fan un regal, efectivament, és una donació.
Uh-huh.
I sabem que les donacions, des del primer euro, tributen. Per tant, la pregunta és, en essència, David, un regal hauríem de declarar-lo com a donació i pagar els impostos que corresponen? La resposta tècnica seria sí.
No fotis, encara que donació, siguin 50 euros.
Fixa't bé. Qualsevol donació hauria de tributar. Ara bé, com tota la vida, tot té la seva doble visió. I quina és la realitat? Que per part d'Hisenda, efectes reals, no és que ens vingui a comprovar a l'arbre de casa de Nadal què hi ha dintre els embolcalls d'aquelles caixes que hi han. Per tant, en principi, Hisenda el que pot controlar, si vol, és quan hi ha operacions, perquè tu m'entenguis, bancàries.
Ahà, és a dir, no el sobret, no és que vingui...
No el sobret.
Hisenda no entra als sobrets que deixen els Reis, sinó que si els Reis decideixen fer...
Un visum,
una transferència, aleshores Hisenda allà sí que traça.
Efectivament, perquè el que passa, Hisenda, que aquí el que lliguem és que la realitat de tot plegat és que Hisenda, com que controla, perquè així ho exigeix a les entitats bancàries, certs moviments, a partir d'aquests moviments que tu, de fet, has comentat un import que és típic, que és el de 3.000 euros,
sí.
Si nosaltres tenim moviments de 3.000 euros o, per exemple, hem fet alguna transacció amb bitllets de 500 euros,
sí.
En aquests casos, com que l'entitat bancària té l'obligació de notificar-ho a Hisenda, Hisenda tindria la capacitat d'exigir-nos els impostos que provindrien d'una possible donació.
Per tant,
no vol dir que tots els regals que nosaltres rebem, o sigui, no vol dir, fixa't bé, que tots els nens el dia 7 de gener, i algun adult que també rep regals, no vol dir que tots els nostres fills el dia 7 de gener hagin d'anar a fer cua davant l'oficina de l'Agència Tributària de Catalunya.
Enviem-los.
Ull, per què? Perquè, de fet, qui paga l'impost? És un tema molt xulo. Qui paga? Doncs el que rep la donació. Per tant, en un món distòpic, en un món imaginari, els nens haurien de pagar impostos pels regals que han rebut.
Home, mira, però això... potser no demanarien tantes coses, eh?
Així prendrien el valor de la vida, tu.
No, la realitat quina és? Que, de fet, no hi ha un control efectiu sobre els regals de petits imports. Ara bé, si el que fa és un pare regala en el seu fill, per exemple, un cotxe, i deixeu-me que posi aquest exemple, que és una cosa d'un cert import, aquí sí que podríem considerar, per exemple, Hisenda, hi hagués aquest moviment monetari, posés el cotxe en nom del fill, o li fes, fixeu-vos bé, una transferència de cèntims d'un import important, en aquest cas Hisenda seria sabedora d'aquest moviment, amb la qual li podria demanar al fill els impostos que corresponen per aquesta donació rebuda.
Ara bé, per demanar els Reis, escolta'm, és millor que no et portin diners, que et portin el cotxe directament als Reis.
Ah, exacte, i a partir ja hi ha sistemes de poder-ho lligar, i per tant el que hem de fer és tranquil·litzar la gent. Cert és que per aquestes èpoques surten aquest tipus de notícies on diuen, ull amb els regals que podrien tributar, efectivament, però dintre una certa racionalitat, sempre i quan siguin imports racionals, jo no he vist mai fins ara de que vingués Hisenda a exigir-te res. Ara bé, sí que hem de ser conscients que això és una cosa que a vegades a la gent sobta, que si rebem una donació dels nostres, posem per cas el pare que ajuda en el seu fill en un cert moment per l'adquisició d'una vivenda o per la compra de qualsevol element...
En general,
si el pare fa una donació, és cert que un fill té l'obligació de declarar aquesta donació i pagar-ne els impostos corresponents.
Per tant, entenc que, David, parlo en genèric, ja no parlem de les, dels regals que ens puguin fer els Reis, posem que jo em vull fer la cuina, és millor de cara a... millor en el sentit de no haver de tributar, que els meus pares decideixin, mira, escolta, en lloc de donar-te 3.000 euros et compro tot el que és els electrodomèstics de la cuina i te'ls faig portar a casa.
Bueno, més que res, aquí en realitat seria la mateixa donació, el que passa quan cobriries d'una altra manera, perquè no tenen per què, fixa't bé, les donacions no tenen per què ser 100 cèntims. Imagina't bé, imagina't que el meu pare, imagina que tingués aquesta capacitat, té un pis i me'l regala. O sigui, en vez de donar-me els cèntims, em regala un pis. Tributa igualment. Tributa, amb, tant li fa que sigui via monetària com sigui a través d'un element en espècie. Però... per tant, aquest no seria l'element, Atenció, la donació grava tant elements monetaris com, en aquest cas, un pis o, en el cas d'un cotxe.
Però imagina't que... jo vull que els Reis em porten un 10.000 euros, imagina't, però imagina't, molta imaginació.
Escolta, vols casar amb mi, Malcom, o alguna
cosa? Imagina't que em porten 10.000 euros i jo vull declarar això. En quin grup poso els Reis Mags? Perquè, clar, allà veig que posa pares, fills, germans, i no trobo el grup on surten els personatges màgics.
Jo sé que ho sé, perquè ho han de posar allà on han posat la carta. És a dir, si això t'ho han posat a casa dels teus pares, has de posar els pares, entenc.
Si ens ho han portat els Reis, permeteu-me, si ens ho han portat els Reis, en tot cas, el problema, jo, per exemple, que faig habitualment la renta del rei Melcior, que hi tinc una amistat de fa molts anys, jo sempre li dic a en Melcior, clar, fixa't bé, li dic, atenció, Melcior, si tu em portes 10.000 euros a mi, qui haurà de declarar els 10.000 euros? Jo. Perquè el que tributa és el que rep els cèntims.
No el que els dona, clar.
Vale? Me seguiu,
Sí, sí.
El que passa que el pobre Melcior té un altre problema. Que, de fet, amb ell també pot ser que aquesta donació que em fan a mi també li faci tributar per renta. Però aquest ja és un problema del Melcior, per entendre'n, sí? Però el que declara l'impost és el que rep la donació.
Amic, l'altre és per renta.
I, per tant... exactament, si, per exemple, posem pel cas del pare que abans em deia, que això a la gent a vegades li costa no entendre-ho, sinó que més aviat se manifesta molt contrari, se m'enfada, quan els explico. Si el meu pare em dona un pis a mi... jo haig de pagar impostos pel fet de que m'ha donat aquest pis, d'acord? He tingut un benefici, Hisenda, en aquest cas la Generalitat, em fa pagar uns impostos. Però el meu pare, que fins aquell moment tenia un pis que va comprar en el seu moment per un import determinat, ara, com que me'l dona, representa, perquè m'entengueu, efectes pràctics, que me l'ha convenut. Doncs ell també haurà de tributar per renta pel guany que hagi obtingut. Per tant, amb això què hem de dir a la gent? Molt d'ull... amb les donacions. Sobretot, sempre informem-nos bé, perquè a vegades tenen aquesta doble contrapartida. Tenen un cost fiscal molt important, tant pel que dona com pel que rep. Per tant, siguem molt curosos. Cert és que en el cas de Catalunya, precisament anem parlant de pares i fills, hi ha certes reduccions. D'alguna manera es vol bonificar quan hi ha una relació parental directa entre l'un i l'altre.
Per això el que jo deia, la relació que jo tinc amb els Reis és molt, 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 molt estreta.
Doncs allà on posa altres, tu poses Melcior, Gaspar o Baltasar, que t'ho hagi portat. Escolta'm, noi, una mica de creativitat, saps què em vull dir? David Bertrina, de veritat, gestor administratiu de la gestoria Bertrina Carbó i Associats. Ens veiem molt aviat. Molt bon any, molt bones festes i a passar uns bons Reis, David.
Igualment, forta abraçada a tots plegats.
Una abraçada, bonic.
Bon any, que vagi bé.
Va, 3 minutets i seran 3 quarts de 5 de la tarda. El 607-070-901. Avui anirem llegint, tranquils, perquè fins a 2 quarts de 6 no direm qui s'emporta aquests dos regals, el val de 30 euros per anar a comprar el Caparabo i el lot de galetes Virgínies. Avui us estem preguntant quin és el regal que més us va marcar per Reis, tant sigui perquè el veu tenir i us va marcar com... perquè no el veu tenir i es va marcar encara més. Ayala, què ens diuen?
Doncs mira, en el cas del Josep li va marcar per bé, perquè diu que el que més il·lusió li va fer va ser un Madelman. La Cristina diu, un dinosaure interactiu. Aleshores li hem preguntat...
què és això? Què fa?
No, li
què
hem preguntat si per bé o per mal. Què és això? Hem donat per fet, que escolta... dinosaure interactiu. Diu que per bé, que li va marcar per bé. Diu, ara bé, feia molt de soroll i els Reis se'n devien penedir de portar-me'l. La Mercè diu que el millor regal va ser un Porsche teledirigit amb 10 anys.
Com jo tenia un Talbot.
Exacte.
Hi ha classes i classes. Amb una antena de ferro.
La Pilar diu... Aquest no he acabat d'entendre si era simbòlic, si era real. Crec que era real. Diu, el millor que va arribar a casa va ser per un dels meus germans. Una porta per entrar i sortir. Diu, s'aguanta a terra i podies passar i obrir i tancar-la. Escolta, pots estar tota la tarda obrint i tancant la porta.
Que els nanos els hi porten uns regals als Reis espectaculars i després acaben jugant, ja no amb la caixa, però acaben jugant amb el Porexpan de dintre. No sé què, que dius, hòstia,
una pinça d'estendre roba i un tros de cordill.
Dius, de vegades els vols obligar. Jugo amb això, hòstia.
Una porta, em sembla un regal increïble, eh?
Sí, 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 és molt femenina i cansada, eh?
Comentant la imaginació, em sembla molt bon regal.
Sí, sí, sí.
És guapo.
Li demanaré als Reis.
I la Carla diu, a mi m'agradava el Baby Mocosete. Les que vam ser nenes als anys 80 ens en recordem. Diu, només em varen portar un, que no era el Baby Mocosete, que se li donava un biberó amb màgia que desapareixia la llet.
Ah, sí?
Però no el Mocosete. I em vaig empipar molt.
Perquè, és que, a veure, Reis, no inventeu. Si vol el Mocosete, feu-li el Mocosete, no el biberó.
Hi havia una època, a la meva època, els Reis jugaven... Era una mica confús això, les marques i les imitacions.
Sí.
No ho tenien clar, perquè jo vaig demanar una pilota Tango i em van enviar una Tanto. S'assemblava molt, però no era exactament el mateix.
Perquè ho devies escriure malament.
La lletra. Ai, s'ha de fer bona lletra la carta, sempre.
Clar, fill meu, què vols?
S'havia de buscar la caixa que digués anunciado en TV.
Aquesta.
Escolteu, ara de seguida seguim repassant els vostres missatges, farem una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem d'un tema que a la Marta la deixarà amb el cul tort.
Ai,
Dios.
No, en el bon sentit. Saviesa popular. Vaig descobrir una cosa que em va explicar la meva iaia en un d'aquests dinars que vull compartir amb vosaltres.
Ai, que bonic.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carot.
T'avorreixes? Regala't cultura. A Tarragona ho tenim tot preparat per la nova temporada d'arts escèniques. Teatre, circ, dansa, concerts, espectacles d'humor i màgia. Sigui quin sigui l'estil que busques, el trobaràs a Tarragona. Consulta tota la programació a agenda.tarragona.cat. Venda d'entrades a entrades.tarragona.cat.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
La meva princeseta vestideta de blanc.
Papa! No. Li pots dir al senyor del centímetre que em deixi de perseguir per tot arreu?
Aquesta serà una boda sense cap mena d'ostentació.
Senyor, són els de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Diuen que veure la núvia vestida porta mala sort.
Sembla que el que s'hagi de casar sigui, eh?
Oh, miri, la mama de jove.
Però i si el vestit el porta el pare?
No tothom ho pot dir. Això ha d'haver engendrat el seu futur gendre.
El pare de la núvia, a TV3 i a la plataforma 3CAT, dissabte a la nit.
En Titó se'n va d'excursió a l'Àrtic.
Mira, és una morsa.
Troba el llibre a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Sònia, algú amb opinions contundents?
Home, el Jordi Costa.
Clar. Jordi, algú que expliqui molt bé el futbol?
Tio, el Ricard Torquemada.
Ui, sí. Ricard, algú que dispari amb sarbatana?
El tinc Xavi, l'Oriol Domènech.
És veritat. Uri, algú que ens aporti una mica d'optimisme?
Sens dubte, l'Àlex Almas.
Sempre positiu. Àlex, algú amb mirada crítica?
Hi ha algú millor que la Sònia Salmà?
No, t'hem vist. Tot això és el Club de la Mitjanit, els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Els diumenges a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Ens portarem bé i ho passarem millor.
De tot davant tocant.
Nadal és llevar-te cridant perquè han passat els Reis. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Martí, Joan, bon dia.
Bon dia.
Quants anys teniu?
12.
Us interessa la informació, vosaltres?
Sí, ens agrada molt la política.
A què us voleu dedicar, vosaltres? Ho sabeu ja? O...
Sí, jo vull ser advocat perquè sé que de la política no es menja i per això, després, si tot em va bé com a advocat, em presentaré a les eleccions de Catalunya.
Esteu pendents de Reis aquests dies, de les festes nadalenques?
Sí, jo estic molt emocionat amb un regal que em portaran. He demanat un Funko Pop de Bernie Sanders, el meu polític preferit d'Estats Units.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Te'n presentaré a les eleccions de Catalunya.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
11 minuts i seran les 5 de la tarda. Us ho deia, abans d'anar a la publicitat, si d'alguna cosa serveixen aquestes festes de retrobament familiar, si és que en feu, és de fer una cosa molt senzilla i molt important. Mireu, escoltar la gent gran de casa. Per què? Doncs perquè el seu testimoni vital i el seu coneixement sempre, sempre ajuden a entendre el món on vivim. Alerta! L'altre dia, dia 1, estàvem a casa meva, alerta el tamacle que llançava la meva iaia Nona a la sobretaula, que vaig al·lucinar.
Les nenes anaven blaves perquè la Verge, la Puríssima, anava blanca amb el manto blau.
Vale.
I anaven les nenes, anaven blaves quan naixien.
I els nens?
Jo els hi vaig fer de color rosa perquè es portaven roses.
I quan va canviar?
No ho sé. Però quan es van fer grans ja no anaven de color que volien.
Molt bé, gràcies, iaia, pel detall. Quan es van fer grans ja anaven del color que volien. Obre una porta i diu que estem parlant d'ella, va ser mare l'any 52, si no recordo, l'any 56. Estem parlant que les criatures als anys 50, es veu que el blau era el típic color de les nenes.
Uau.
I el rosa era moda, segons ella, que això és el que ella recorda, era moda pels nens. Vosaltres... Gràcies, Isma. Vosaltres n'havíeu sentit a parlar d'això?
Jo ho havia sentit, que, però no sé el per què. O sigui, m'ho havien dit, havia informació aquesta de, no?, històrica...
Jo havia sentit que és una qüestió anglosaxona, això
sí,
dels nois
reis.
Blaus i les noies rosa no és una cosa nostra, és una cosa anglosaxona.
Ah, però aquí que fos al revés, i és curiós, no?
Sí, però té sentit.
Era algo com de la reialesa.
El blau,
per la Immaculada, diguem-ne, no?
Sí, lo del rosa, bueno, no té... És una moda, suposo.
Que el rosa m'ha admirat que podria ser una derivada, oi, Gerard, com estàs investigant, del vermell aigualit,
sí,
no?
Correcte, hi havia aquest vermell, diguem, més intens, més atribuït, diguem, a la virilitat, no?, que es diluiria amb el color rosa.
En tot cas, si algú té una iaia tan trempada com la meva o algú té aquest coneixement i sap per què o quin és l'origen d'aquest blau per les nenes i el rosa pels nens, o si algú pot corroborar que això a la seva època també es feia així, 93-201-7474, 93-201-7474. Nosaltres volem saber, això era així exactament com ho recorda la meva àvia? Quan sorgeix aquest codi de colors que pensem que és tan clàssic? Parlem amb la Sílvia Rosés, ella és historiadora de la moda. Sílvia, bona tarda.
Hola, què tal, Elisenda?
No sé si has sentit aquest tall de veu de la meva iaia que m'explicava això.
Sí, sí, l'he sentit, sí, tant.
I què et sembla? Què hi ha del cert i què no hi ha del cert en això que m'explica?
A veure, el que hem d'entendre és que els colors sempre atresoren simbologies, significats. Aleshores, sí que és veritat que el tema del blau als nens i el rosa a les nenes és molt recent, això. Vull dir que, bueno, que sempre ens pensem que és una cosa com ancestral, i no és veritat, és molt recent. El que passa que cap als anys 50 ja estava bastant fixat, això. Però, bueno, la teva àvia, bueno, pues, seguia una mica a la contra, segurament, no?
Sempre ha anat a la contra, la meva iaia.
Exacte. En aquest cas, estava bastant fixat. Mm?
Estava bastant fixat ja, vols dir, el rosa per les nenes i el blau pels nens.
Exacte.
Estava fixat
exacte.
Així, d'acord, però en algun moment va ser d'una altra manera?
Bueno, va ser una... A veure, hem de pensar que, de fet, la distinció entre gent gran i nens i nenes petits, això també és molt recent. Penseu que roba específica per criatures realment és cap al segle XIX. Mm. Abans, les criatures no vestien amb roba específica, sinó que vestien com minillós. Saps què vull dir?
M'encanta, sí. Amb uns texanets petits.
Clar.
No, però és veritat que fotos dels nostres pares, de pares mascles, vull dir, del bateig, anaven vestits com amb una mena de faldilles llargues, o sigui, que duien també com
exacte.
Una mena de vestits.
Exacte, però això és la primera indumentària infantil que tenim, perquè abans, si mirem segle XVI, segle XVII, o sigui, tot el tema de cotilles, estructures com Maria Antonieta, això, en els petits, se'ls hi posaven exactament igual, perquè no hi havia una concepció de la infància, per tant, si no hi havia una concepció de la infància...
I això va començar... Les menines... No va començar en la planta infantil del Cort Inglés.
No, a veure, m'interessa molt això que explica la Sílvia, perquè, clar, no havia... igual que els feien treballar, el meu avi treballava amb 6 anys, no hi havia aquella concepció, el que diu la Sílvia, no es concebia que la infància fos una etapa, no? Simplement eren adults en miniatura, no?
Més petites.
Persones sí. Petites.
Bueno, es considerava que, en aquest cas, els infants eren adults a mig coure. Saps què et vull dir? A mig fer. Aleshores, comencem a partir del segle XIX, quan es creu que els infants són persones que tenen una manera particular de veure el món. Això, tan bàsic per nosaltres, és l'inici també de les pedagogies modernes. El fet de que tu entenguis que un adult no t'hi pots dirigir de la mateixa manera que et dirigeixes a un infant, això fa que tu entens que és un ésser humà diferent. A partir d'aquí, que és la base de moltes coses, també és la base de l'indumentari infantil. Entendre que necessiten unes coses concretes. Aleshores, el que dèiem abans, recordo que vestien blanc, és veritat. De fet, al segle XIX vestien, no hi havia distinció entre nens i nenes, i anaven amb vestits blancs. Perquè, clar, penseu que els tints eren cars. Aleshores, una criatura que es fa caca a sobre, que es vomita, que es tira per terra o el que sigui, clar, ostres, no és el mateix recuperar aquella peça d'un color porpra brillant
que li llegiu no i pim-pam, no? I tirar pel dret,
exacte.
Clar.
De la mateixa manera que nens i nenes anaven amb vestits. De fet, hi ha una imatge que és molt característica de Franklin Roosevelt de 1984, que porta un vestit i porta cabells llargs.
Ah, sí?
Si tu el veus, aquesta imatge, que és molt típica, doncs, bueno, creus que és una nena. Bueno, clar, però és que no és el mateix. Si heu tingut criatures, i tu, Elisabet, que em consta que d'aquí poc en tindràs una,
poquet,
ja veuràs que... veuràs que si algú s'entesta a posar-li uns texans a una criatura de 3 mesos, és que et sents idiota. Però és que som idiotes ara mateix d'intentar posar uns texans a una criatura. Saps què et vull dir?
És que ho som una mica,
exacte, és que perquè ho estan a fer patades i no hi ha manera, per tant, canviar-los a tot això no és tan fàcil. El que passa que ara mateix també ens encanta veure minillós, saps? Per això ens entestem a posar peces que no haurien de ser per criatures. Per tant, en aquest cas, doncs, vestits que és molt més fàcil de canviar, per la mobilitat també és molt millor i tal, no?
També dic el meu, perdona que parli per mi, com que neix a l'abril, aquest nen, jo ahir ho deia, dic, mira, mig despullat durant 4 mesos, eh? Total. Vull dir, un body, iau, a cascar-la, eh? Les claus del cotxe?
No, però que llavors et grillaràs, passen aquelles coses de les hormones i tal, i llavors acabaràs posant coses i et farà gràcia, farà la foto,
per favor. Digues,
sí, perquè té un punt que jugar nines també és guai, eh? Saps què et vull dir? O sigui, veure la roba en miniatura, entenc que és que també és divertit. La història és, quan comença això del rosa i el blau, que és el que els interessa? Doncs comencen, en aquest cas, finals del segle XIX, principis del XX, comencen amb la idea de que s'ha de dividir nens i nenes per colors. El problema és que tenen clar que ha de ser el rosa i el blau, però no saben a qui. Per tant, a diferents països i tal, hi ha un estudi molt interessant que està fet als Estats Units, que fa tot un recorregut per estats. Hi ha alguns estats que tiren cap al nen, la nena blava, i altres que tiren per altres cantons.
Ostres.
Aleshores, també hi ha grans magatzems, sí, que uns tiren per un cantó, altres tiren per l'altre. Per tant, no hi ha consens en aquest cas. Després també tenim els fabricants que també intenten dir la seva. I aquí tothom no acaba. Ara, quan es fixa això? Com tu dius, cap allà, anys 50 ja comença a fixar-se. El que passa que no se sap ben bé per què passa, però hi ha una història de la moda que es diu Valerie Steele, que diu que un fet bastant important als Estats Units és que un senyor que es deia Huntington va fer una gran adquisició de 2 quadres per la... per la Library de Califòrnia, la Huntington Library de Califòrnia. Dos quadres, que un es diu The Blue Boy i l'altre es diu Pinky, que si els busqueu a internet, són com dos quadres molt, bueno, són molt curiosos perquè el nen va totalment rosa i la nena va totalment blau, el nen va totalment blau, sí, perdó, i la nena totalment rosa.
Vist,
i diuen
que
l'home que
davant
va comprar... Val. Diu que l'home va fer com molt de propaganda d'aquesta gran adquisició per la llibreria, per la biblioteca i tal qual, i diuen que això va acabar de fixar el blau per nens i el rosa per nenes. Però sí que és veritat, com dèieu abans, que si és bé, és cert que no hi havia un consens, si dominava alguna cosa abans era el blau per les nenes perquè la relacionava amb la Verge Maria, amb el manto de la Verge Maria, i el rosa era pels nens perquè perquè el vermell era la bravura, era l'agressivitat, la violència, la sang, i el rosa era un quasi vermell.
Ah, amiga, per tant, la meva iaia ja anava encertada, eh?
Anem encertada, clar. Finals del 19, principis del 20, és quan intenten a buscar un consens, no hi és, però si hi ha alguna cosa que domini és aquesta, i precisament per aquesta simbologia. El que passa que després el que dèiem, no? La cosa comença a canviar i es fixa.
Em sembla tan extraordinari, tan apassionant. Sílvia Rosés, historiadora de la moda, t'agraeixo molt que hagis entrat a fer aquest apunt dels colors, però ja et dic que vindràs, eh? Per una entrevista llarga, perquè vull parlar amb la Sílvia de moltíssimes coses. Sílvia Rosés, un plaer parlar amb tu. Una abraçada.
Igualment.
Fins ara, bon any, bon Reis. Adéu, adéu. Fascinant, eh?
Sí, m'encanta.
Que bona, la
Sílvia. Això que explicava de la infància, hi ha un professor que es diu de la Universitat Ramon Llull, que es diu Jesús Vilar, que explica com això va canviar la concepció de la infància, que eren, el que deia ella, que els nens no eren considerats nens. Aquesta tendresa que quan penses en el teu avi treballant amb 10 anys a la fàbrica i cau les llàgrimes, és que ells, els pares, no tenien aquesta mena
eren
de sentiment.
Eren adults petits.
Eren com, no, a poc fer, i
a més... A mig fer, no, ho ha dit?
I a més a més com inferiors. Eren, però els tractaven com inferiors. És allò com que no entenem que abans a les masies tractaven els gossos a patades. Mm. Allò, tira cap aquí, els gats els fotien patades, la canalla... És perquè és una altra mena de... la mentalitat és totalment diferent i és arran de, més a més, de la societat que va evolucionant i que es van fent canvis.
M'ha semblat apassionant, de veritat. Gràcies, iaia, per tirar-nos aquest tema a la tarda de Catalunya Ràdio i xequejat. La meva iaia en sap, la toca. Escolteu, farem una pausa, anem al butlletí informatiu. A la tornada seguim llegint missatges amb la Iala, seguim a la sobretaula, parlarem del cas Ertel, perquè es veu que... Alerta.
Què?
A les 6 de la tarda, roda de premsa Ertel. De seguida us explico el cas perquè ho entengueu tots.